Bona tarda, són les dues. Legítim. Així és com diverses veus estan descrivint el que ha passat aquest dilluns al ple del Tribunal Constitucional, un ple que ha decidit paralitzar la votació que hauria de permetre la renovació dels propis magistrats del Tribunal amb el mandat caducat. Més enllà de fins a quin punt una decisió que pren el Constitucional pot ser inconstitucional o no, si emmarquéssim aquesta decisió en qualsevol altre àmbit laboral seria per posar-se les mans al cap. Que un polític decideixi si el partit l'ha d'expulsar o no, o que tu mateix vagis a parlar amb el teu cap i et deixi decidir a tu si ell et fa fora o no. Un escenari totalment inèdit fins ara, que des del govern espanyol han decidit acatar, però alertant que es prendran mesures. I precisament de quines mesures es planteja el PSOE davant d'aquest xoc entre poders històric, en parlarem en uns minuts amb l'Eva Granados, que és la portaveu del PSOE al Senat.
Estel migdia, amb Diana Silva.
Però, com sempre, comencem pels titulars. El govern espanyol acata la decisió del Tribunal Constitucional de paralitzar la votació sobre la renovació dels seus integrants, però alerta que el sistema té mecanismes per fer-hi front. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Tant el Congrés dels Diputats com el Senat es personaran en la causa que el Tribunal Constitucional té oberta arran del recurs d'empara del PP a la reforma judicial, mentre que Podemos ja aposta per presentar una proposició de llei per fer fora els magistrats amb mandats caducats.
La Generalitat ha aprovat la pròrroga dels pressupostos d'aquest 2022. L'any començarà amb els comptes antics a l'espera d'un acord per aprovar els nous.
La portaveu del govern, Patricia Pla, ha assegurat que és una mesura tècnica a l'espera de tancar un pacte entre partits polítics que assegura que la ciutadania espera més aviat que tard.
Barcelona ha millorat la qualitat de l'aire un 30% en els últims 8 anys gràcies a la zona de baixes emissions.
L'Ajuntament espera que aquest dijous el Tribunal de Justícia de la Unió Europea faci públic els incompliments de l'àrea metropolitana sobre la reducció de la contaminació, però també espera que reconegui els avenços.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
Eufòria desfermada a l'Argentina, que es prepara per viure els actes principals de la celebració del títol de campions del món.
Aquesta matinada a les 2 hora local han arribat els jugadors i d'aquí a unes hores està previst que comenci la rua dels campions que recorrerà els carrers més cèntrics de Buenos Aires.
I en plana cultural, Joan Manuel Serrat comença avui el comiat dels escenaris amb el primer dels 3 concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona, al Magiró.
Des d'avui i fins divendres, Serrat oferirà 3 concerts on l'acompanyaran amics que han col·laborat amb ell durant la seva trajectòria. Les entrades pels 3 recitals, però, estan esgotades.
Passar el més destacat del dia. Fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Hem començat la jornada amb força núvols, amb boires. Les boires han marxat, però els núvols continuen presents a molts punts del país, però sempre també amb la presència de sol. Per tant, parlarem d'una tarda variable, tot i que aquesta tarda la nuvolositat augmentarà més a les comarques de Lleida, comarques de Tarragona, i cap al final de la tarda, ja que pel vespre no descartem que pugui arribar a caure algun plugim de caràcter feble en aquest sector meitat oest de Catalunya. Les temperatures avui es mantenen semblants a les d'ahir, màximes entre els 14 i els 18 graus aproximadament. Demà, un temps setmanal al d'avui, al matí, amb boires, potser no tantes com avui, però n'hi haurà cap a les comarques de l'interior, marxaran ràpidament i tindrem un dia variable, però, així com avui hem tingut més núvols, demà tindrem més clarianes ja sense risc de precipitacions i amb unes temperatures que no experimentaran canvis significatius respecte a les d'avui.
Espanyol Pedro Sánchez acata la Constitució i no desobeirà la resolució del Tribunal Constitucional, que anul·la la reforma del sistema d'elecció dels jutges que va aprovar dijous passat al Congrés. Malgrat que no comparteixi la decisió de l'alt tribunal, de majoria conservadora, opta per no desobeir. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Sánchez diu que el govern no comparteix la decisió de l'alt tribunal, però tot i això accepta la decisió i no incomplirà la llei. Alhora assegura que seguiran treballant perquè la renovació dels òrgans caducats dels jutges pugui fer-se efectiva després de 4 anys de bloqueig.
El gobierno, como no puede ser de otra manera, aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional. Y también, conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
Sánchez també diu que la situació que es viu és excepcional a tota Europa i ha carregat contra el Partit Popular perquè creu que intenta parar a través dels tribunals allò que no ha aconseguit guanyar a les urnes.
Des del Partit Popular, per la seva banda, diuen que la decisió és del tot legítima, tot i que dos dels magistrats del Constitucional que han participat en la decisió estiguin en funcions.
Ho diu el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, que també demana que rebaixi el to en contra dels jutges i defensa la separació de poders a l'Estat.
Basta ya de llamar fachas con toga a jueces, magistrados y tribunales. Basta ya de decir que quien no está perfectamente alineado con las tesis del señor Sánchez necesita o necesariamente es un conspirador o un fascista.
Feijóo també ha criticat la reforma del Codi Penal pactada entre el PSOE i Esquerra.
El Senat i el Congrés també han acatat la decisió dijous. Per tant, la Cambra Alta no votarà l'esmena sobre la renovació dels jutges i, per tant, continuarà el bloqueig per renovar els principals òrgans judicials. Ara bé, la Cambra sí que manté la votació dels altres punts de la reforma del Codi Penal, entre ells la derogació de la sedició i la rebaixa de penes per malversació.
La Cambra més presentarà un recurs contra el Constitucional per haver paralitzat la reforma del propi tribunal amb els vots a favor del PSOE i el PNB i el rebuig del PP. La decisió s'ha pres a la reunió urgent que ha fet la mesa a primera hora del matí. Qui també presentarà un recurs és el Congrés.
Més enllà de l'opinió del PSOE, més expeditiu és l'entorn de Podem, que comença a parlar ja de desobeir la decisió del Constitucional que afecta només l'esmena sobre el canvi en el sistema d'elecció de jutges.
En un tuit, Ione Belarra, la secretària general de Podemos, diu que la dreta fa un cop sense precedents i que per això els demòcrates han de demostrar que són més forts. Des dels Liles aposten també per presentar una nova proposició de llei. Ho explica el president del Podem al Congrés, Jaume Asens.
Ahora toca pues estudiar lo que ha sucedido, pero volver a presentar una iniciativa para echar esos magistrados que se han atrincherado ahí en contra del mandato de las urnas.
En canvi, Esquerra, tot i veure similituds entre la situació actual i la del 2017, ara aposta per no desobeir.
El portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián, apunta que el camí ha de ser acatar la resolució judicial perquè no hi ha cap pla alternatiu.
Lo único que digo es que la desobediencia sin un plan, el conflicto institucional sin un mañana planeado, es un gigante con pie de barro. No sirve de nada. Es confeti. Y nosotros no nos vamos a apuntar a ningún tipo de confeti, a ningún tipo de proclama de aquellos que hace unos años, pues la verdad es que se pusieron de perfil. Yo haría un llamamiento a la calma.
Rufián ja preveu que de cara al futur tornin a repetir-se situacions similars de conflictes entre el poder legislatiu i judicial.
Gràcies, Judit. I per cert que Brussel·les assegura que segueix de prop la situació a Espanya i reclama a totes les parts implicades complir les regles i els processos establerts.
La Comissió Europea diu que n'està pendent i insisteix que es manté al marge i no comentarà la decisió del TC. De fet, fa anys que l'executiu comunitari demana a Espanya renovar el Consell General del Poder Judicial com a qüestió prioritària i modificar posteriorment el sistema d'elecció perquè segueixi els estàndards europeus.
Eva Granados, portaveu del PSOE al Senat. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El president Pedro Sánchez ha explicat fa una estona que el govern acata la decisió del Tribunal Constitucional, però ha explicat també que la democràcia espanyola té mecanismes per superar aquesta situació i ha dit també fer prevaldre la Constitució i la voluntat popular. De quins mecanismes estaríem parlant?
Bé, doncs nosaltres som un partit que creu fermament en l'estat del dret i que acata les resolucions dels tribunals i, per tant, el Tribunal Constitucional ha emès una decisió que nosaltres no compartim, però que acatem. I a partir d'aquí nosaltres farem un recurs perquè s'aixequi aquestes cautelars, perquè entenem que el Tribunal Constitucional s'està immiscuint en les competències exclusives de les cambres legislatives. Entenem que un procés legislatiu, com és la modificació del Codi Penal, que a més avui començava la seva tramitació en el Senat i que tenien tots els senadors totes les possibilitats per vetar, per esmenar, per tensar, per debatre i per votar, això ha estat coartat per part del Tribunal Constitucional i per això creiem que ha de prevaldre la democràcia i per això farem aquest recurs.
Aquest matí moltes veus consideraven la decisió inconstitucional. Comparteixen aquesta visió?
Inconstitucional per part del Tribunal Constitucional? És que, clar, imagina't la crisi institucional en la que estem, que el màxim àrbitre de la Constitució és el Tribunal Constitucional. Nosaltres veiem vulnerats els nostres drets i, per tant, ens adrecem al mateix tribunal. El que sí que veiem és que és una decisió que no ha estat unànime, que ha estat aprovada per la mínima i que, a més, jutges, magistrats que havien d'estar apartats de la presa de decisió perquè tenien a veure directament amb la seva situació personal, doncs han pres part en aquesta votació. I, per tant, nosaltres això, més que dir-li inconstitucional, perquè seria un debat, no?, gairebé de filosofia del dret molt important, el que veiem és que no estem d'acord amb això.
Des de Podemos ja han dit que aposten per presentar una proposició de llei per fer fora els magistrats que consideren ells que s'han atrinxerat al Constitucional. Vostès també s'ho plantegen, aquesta proposició de llei?
Bueno, és que la proposició de llei que es portava a debat en el Senat contenia aquests dos preceptes per desbloquejar una situació de fet des de fa 4 anys. I el govern i el Partit Socialista ha fet tot el possible. De fet, teníem acord amb el senyor Feijó i amb l'anterior direcció del PP i van decidir trencar aquest acord. I aquí el més important és restablir la normalitat institucional procedint a la renovació dels càrrecs que porten caducats mandats des de fa 4 anys. És a dir, que hem de trobar la manera perquè això sigui així. Jo crec que avui és el dia de subratllar la transcendència de la paralització i de la irrupció del poder, en aquest cas del Tribunal Constitucional, en el normal funcionament de la Cambra Legislativa.
Per tant, entenc que el PSOE, més enllà d'aquest recurs, no, que ens ha explicat de les mesures cautelars, no es planteja cap altra via per aconseguir aquest desbloqueig, ara per ara?
Ara per ara, el que ha quedat clar és que el president del govern ha dit que estudiarem totes les possibilitats perquè hi hagi un desbloquejament. I jo crec que el desbloqueig, qui té la capacitat de fer-lo, són les cambres legislatives a través de les propostes que puguin fer els diferents membres d'aquestes cambres.
Vostè deia, no?, explorar totes les vies. Podemos també, en un primer moment, parlava de desobediència. No sé si hi ha algun escenari en què es pugui contemplar aquesta via.
No. No hi ha cap escenari. El Partit Socialista Obrer Espanyol, el socialisme democràtic, respecta les resolucions encara que no les comparteixi. I nosaltres no desobeirem mai a cap tribunal. Ens agradin més o ens agradin menys les seves decisions. El que també vull deixar clar, que en cap moment el Tribunal Constitucional s'havia posat en el que ha fet ara, que és introduir-se enmig d'una tramitació legislativa, i és molt curiós que la tramitació en la que s'immiscueix és la que té a veure amb la renovació dels mateixos membres del Tribunal Constitucional. Jo crec que això també diu molt de la situació en la que estem. Estem en una situació en la que el Partit Popular ha decidit no acatar la Constitució, bloquejar sistemàticament la renovació dels òrgans constitucionals i en aquest cas doncs, ha tingut l'assistència dels magistrats conservadors per fer possible que una votació que van perdre al Congrés i que anaven a perdre aquí en el Senat directament no es produeixi.
Des del PP el que han dit també és que els socialistes aprofiten per legislar quan els ciutadans es fixen en altres coses. Era ara el moment de tirar endavant aquesta mesura?
Sempre és el moment de complir la Constitució. Sempre. I ja el que ja no m'esperava escoltar per part d'un partit polític seriós és que perquè és desembre no és un bon moment per legislar o perquè, no sé, és el dia de la loteria o perquè estan jugant al Mundial de Futbol. És que ja és l'última. Vull dir, el Partit Popular ha fet anar més de 20 excuses diferents per no procedir a la renovació. Si ara la que tenen és que és que la gent està comprant regals de Reis, jo crec que ells mateixos es qualifiquen amb aquests arguments.
Ja per acabar, amb el que ha passat aquesta setmana, és evident que el xoc entre PSOE i PP segurament és dels més grans que s'han viscut fins ara, si no es canvien les majories per escollir els membres del Tribunal Constitucional, encara és possible pactar una renovació dels jutges amb aquest PP?
Jo vull deixar clar que això no és una confrontació entre el PP i el PSOE. Jo vull deixar clar que això és un conflicte institucional entre aquells que no volen complir la Constitució i els que estem fent tot el possible perquè prevalguin les lleis al nostre país. Un estat de dret té sentit i és funcional quan tothom compleix les lleis. I el que tenim és el principal partit de l'oposició amb un líder que es vanta de dir que farà tot el possible per incomplir la Constitució. Per tant, el que toca és la responsabilitat d'aquest partit deixar aquesta actitud antisistema i seure a complir el que és la seva obligació, que és complir i fer complir les lleis.
Per tant, entenc que no és viable pactar-ho ara mateix amb els populars.
Pactar què? La renovació del Consell General del Poder Judicial?
Sí.
Van ser ells que es van aixecar de la taula i van decidir, i crec que això li hauries de preguntar al senyor Feijóo, que ha dit que en cap cas, i cueste lo que cueste, faran tot el possible perquè no es produeixi la renovació. Per tant, el que tenim és un Partit Popular en rebel·lia davant la Constitució.
Doncs...
No em posis la càrrega de la prova en el govern i amb la majoria que vol fer el possible des de fa 4 anys per renovar aquests càrrecs. Sí, hi ha un partit que el necessitem per poder renovar-lo, que manifestament diu a les clares que no ho vol fer. I, per tant, nosaltres, amb aquesta capacitat del legislador, el que fem és una proposició de llei per canviar les majories perquè això sigui possible. I això, doncs, sembla que tampoc els acaba d'agradar.
Doncs, Eva Granados, portaveu del PSOE al Senat, moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies, bon dia.
I encara sobre la decisió del Constitucional, el professor de Dret Constitucional i exlletrat del propi tribunal, Joaquín Urías, considera que el que va fer ahir el Tribunal Espanyol és saltar-se la seva pròpia llei i vulnerar l'article 66 de la Constitució.
Urías insisteix que les Corts legislatives són inviolables i que, per tant, la decisió d'ahir no té fonaments i crea una terrible confusió en la separació de poders de l'Estat. Són declaracions al programa El Matí de Radio Estel.
Un órgano con tantísimo poder no puede usarlo más que en los casos estrictamente en los que lo diga la ley. Lo que ha hecho el tribunal es saltarse su propia ley, saltarse la Constitución e intervenir en un caso en el que no está autorizado para intervenir, de una forma de la que no está autorizada para intervenir. Entonces, en última instancia, eso quiere decir que hoy por hoy todos los poderes del Estado recaen en el Tribunal Constitucional, que no tiene límites y que puede hacer lo que quiera.
Precisament sobre la constitucionalitat de la decisió de l'alt tribunal, també n'ha parlat al matí a Radio Estel la professora de Dret Constitucional i exdiputada del PP, Montserrat Nebrera.
Acceptar una mesura cautelar i, per tant, paralitzar un debat en raó d'una de les qüestions que estaven sobre la taula, des del punt de vista tècnic, seria constitucional. Des del punt de vista de la imatge de les institucions, com he dit abans, és la cara B d'una cara A que tampoc era gaire legítima. Si tu utilitzes una reforma del Codi Penal per introduir en l'àmbit de les esmenes reformes de 2 lleis fonamentals per l'Estat, com són la llei del Tribunal Constitucional i la llei orgànica del Poder Judicial, és constitucional? Sí. És legítim? Algú diria que no.
Un últim apunt judicial més enllà de la decisió del Constitucional. El judici a la mesa del Parlament de l'1 d'octubre repetirà els dies 14, 15 i 16 de març al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb nous magistrats.
El judici es tornarà a fer després que el Tribunal Suprem anul·lés el de l'any 2020 per manca d'imparcialitat dels membres del Tribunal. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó van ser condemnats a penes d'inhabilitació l'octubre del 2020 i fa poques setmanes el Suprem va acceptar el seu recurs, va anul·lar la sentència i va ordenar repetir el judici per vulneració de drets.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
El govern govern de Pere Aragonès ha aprovat la pròrroga dels pressupostos d'aquest any pel 2023 a Catalunya. Asseguren que és una mesura tècnica mentre no arriba l'acord per aprovar els nous comptes.
En la roda de premsa, després del Consell Executiu, la portaveu Patrícia Plaix ha explicat que és una pròrroga tècnica i ha dit que el govern d'Esquerra espera que aquesta mesura no s'allargui. Plaix assegura que els catalans i catalanes esperen un acord polític per aprovar els nous comptes.
No hi ha, a dia d'avui, cap element prou substancial que no hagi de permetre tancar un acord els propers dies. I no és el govern de la Generalitat qui té pressa, sinó els ciutadans i les ciutadanes.
La pròrroga entrarà en vigor automàticament l'1 de gener i garanteix el funcionament de l'administració i la prestació de serveis públics.
Mentrestant, Foment del Treball apel·la a la responsabilitat dels partits per aprovar uns pressupostos que no castiguin amb impostos les empreses. Un missatge directe al líder dels comuns, a la líder dels comuns, Jéssica Albiach, que va assegurar que els comptes que ha pactat amb Esquerra van en direcció contrària al que voldria la patronal.
El president de l'organització empresarial, Josep Sánchez Llibre, s'ha mostrat convençut que el PSC i Junts acabaran donant suport als comptes catalans i ha reiterat que una pròrroga pressupostària seria una irresponsabilitat i una immoralitat.
Nosaltres volem uns pressupostos responsables, amb fiscalitat competitiva, que respecti, per sobre de tot, la tasca que fem els empresaris, que no deixa de ser una tasca que, amb la qual nosaltres plantegem inversió, plantegem generació d'ocupació, manteniment o increment dels llocs de treball, però al mateix temps també defensem una empresa amb la que quan tingui beneficis, aquests beneficis puguin revertir a la societat.
Sánchez Llibre també ha assegurat que Foment no va en contra de ningú i que té tanta ànima social o més que els comuns.
I més enllà de la política, el coordinador de l'Oficina de Rodalies de Catalunya, Pere Macias, ha explicat a Ràdio Estel que tot el que no s'ha fet en 18 o 20 anys a la xarxa ferroviària convencional s'haurà de fer ara en 10 anys.
En aquest sentit, ha indicat que les obres s'han de fer quan abans millor i ha remarcat que s'ha d'informar bé els usuaris de com els pot afectar les obres per tal que aquests s'organitzin el millor possible.
Durant una bona colla d'anys no s'ha invertit a la xarxa convencional, no només a Catalunya, sinó a tot l'estat espanyol. Això l'ha descapitalitzat. Durant molts anys no es van comprar trens i això ha descapitalitzat la flota. I a partir de l'any 2018, l'Estat doncs, se n'adona que això no pot continuar així, no? I comença a revertir doncs, la política i començar a invertir a la xarxa convencional.
Macias també ha explicat que l'objectiu de Rodalies al 2030 és poder transportar 600.000 usuaris.
L'any 2019 nosaltres vam transportar al dia aproximadament 410.000 passatgers. I ens demana l'autoritat del transport metropolità, que és qui fa els plans de mobilitat, és que ens transportem a l'any 30 600.000. Això és quasi un augment del 50%, pràcticament, no? Nosaltres hem de ser capaços d'això.
El coordinador de l'Oficina de Rodalies de Catalunya ha explicat que la xifra inicial de la inversió podria variar, però que, en tot cas, l'aval pressupostat de l'Estat espanyol, que està programat fins al 2025, és sòlid i, en gran part, s'està duent a terme amb els fons Next Generation.
I us ho dèiem en titulars, la qualitat de l'aire de Barcelona ha millorat més d'un 30% en 8 anys. El consistori ho atribueix sobretot a la implantació de la zona de baixes emissions, que ha permès reduir a la meitat de la contaminació.
Dijous, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà sobre els índexs de contaminació a Espanya, però l'Ajuntament de Barcelona ja ha avançat les dades per avalar la feina feta en els últims anys. Entre el 2015 i el 2022, els nivells de diòxid de nitrogen van baixar un 31% a la ciutat. El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, ha reafirmat que la zona de baixes emissions ha permès eliminar 600.000 desplaçaments en vehicles més contaminants.
I en plana internacional, l'acord europeu per fixar un límit al preu del gas, els ministres d'Energia reunits aquest dilluns a Brussel·les han decidit fixar en 180 euros per megawatt hora el preu de referència per evitar fortes distorsions al mercat i impedir que els estats de la Unió Europea paguin un preu pel gas molt superior a la resta.
La vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Rivera, ha celebrat l'acord i ha subratllat que el bloc comunitari envia així un senyal que no està disposat a pagar el gas a qualsevol preu. A més, Rivera ha defensat que el mecanisme amb el diferencial de 35 euros sobre la mitjana del mercat global garanteix que el mercat europeu segueixi sent atractiu i que no hi ha problemes de subministrament.
Hemos encontrado una referencia que es una referencia que la vemos, no es una referencia excepcional, ha ocurrido ya alguna vez, pero es una referencia razonable desde el punto de vista de cuál es el umbral máximo de lo que estamos dispuestos a pagar.
Per cert, que de l'agost al novembre la Unió Europea ha rebaixat un 20% el consum de gas.
Segons les dades de l'Eurostat, el consum ha caigut a la majoria dels estats membres, excepte Malta, que ha augmentat un 7%, i Eslovàquia un 2,5%. Per la seva banda, Finlàndia, Letònia i Lituània són els que més han disminuït la demanda de gas entre un 50 i un 40%, i per contra, Irlanda i Espanya només han rebaixat el seu consum un 10%.
I encara parlant d'energia, el preu de la llum marcarà avui el seu nivell més baix d'aquest mes de desembre, arribant als 75,19 euros al megawatt-hora. Aquest preu representa una caiguda de prop del 20%.
No s'assolia un valor tan baix des del 22 de novembre, quan van ser de 66 euros. L'ajut d'aquest dimarts ha sigut més baix perquè la demanda energètica ja s'ha cobert amb les energies menys cares, com les renovables i la nuclear. Si l'excepció ibèrica no s'hagués aplicat, el preu de la llum s'hauria enfilat als 178 euros, segons càlculs del Ministeri de Transició Ecològica.
L'exvicepresidenta del Parlament Europeu, Eva Kaili, admet la seva suposada implicació en la trama de suborns de Qatar i el Marroc a l'Eurocambra.
Segons el diari belga Le Soir, l'eurodiputada grega ho ha reconegut davant el jutge que investiga el cas, el qual ha assegurat també que va donar instruccions al seu pare per treure del seu domicili diners en efectiu. La policia belga va sorprendre el pare de Kaili sortint d'un hotel amb una maleta plena de diners, per la qual cosa va procedir a detenir l'eurodiputada malgrat la seva immunitat parlamentària. D'altra banda, Kaili també hauria reconegut tenir constància de l'activitat de la seva parella, Francesco Giorgi, també imputat juntament amb l'ex-eurodiputat Pier Antonio Panzeri, a qui Giorgi va apuntar com a líder de la trama. Aquest dijous, l'exvicepresidenta ha de comparèixer davant del Tribunal de Primera Instància de Brussel·les.
Encara en plena internacional, als Estats Units, la Comissió de l'Assalt del Capitoli ha demanat de manera unànime i després de 18 mesos d'investigacions processar l'expresident Donald Trump per incitació a la insurrecció, conspiració per emetre fals testimoni i per defraudar els Estats Units i també per obstrucció d'un procediment oficial al Congrés.
D'aquesta manera, la comissió considera el responsable, l'exmandatari de la sala a la Cambra nord-americana que va tenir lloc el 6 de gener del 2021. L'últim dels quatre delictes fa referència a la votació que havia de corroborar el triomf de Joe Biden, que es va interrompre per la irrupció tumultuosa de centenars de partidaris de Trump disconformes amb els resultats electorals. És la primera vegada a la història dels Estats Units que el Congrés fa una recomanació d'aquest tipus contra un expresident.
La plataforma Aturem Hard Rock presentarà dos recursos administratius amb una petició de revocació al Departament d'Economia i una petició de caducitat sobre la llicència de casino atorgada a la companyia.
El col·lectiu assegura que la llicència està fora dels terminis exigits en el concurs públic perquè aquesta està caducada des de l'any 2021. A més, la plataforma, que celebra els seus 10 anys de lluita contra el projecte sota el lema "El seu joc, la nostra misèria", ha anunciat una gran mobilització ciutadana pel 2023 per defensar el futur del Camp de Tarragona.
Estel migdia.
Propera promoció dels bombers de la Generalitat reservarà 4 de cada 10 places a bomberes. Això són 96 places de les 240 que ha ofert. Interior vol avançar d'aquesta manera cap a la igualtat de gèneres en el cos.
Per aquest motiu s'implantarà un conjunt d'accions no només relatives a l'accés, sinó també pel que fa a les condicions de treball i la condició laboral, la formació o les infraestructures. Una d'elles és la necessitat d'adaptar els vestidors dels parcs d'arreu del país per acollir tant homes com dones. Paral·lelament, es dissenyarà un protocol específic sobre l'assetjament sexual en el cos. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, justifica la mesura.
No és normal que hi hagi un 2 o un 3% de dones al cos de bombers. No és normal. No té cap ni peus. No té sentit. Per tant, té una vocació de justícia, però també d'eficàcia. Perquè com més s'assemblin a la societat a la qual serveixen els cossos de seguretat i emergències, en aquest cas el cos de bombers, més eficaç serà.
I els Mossos d'Esquadra arresten a Barcelona un pare acusat de segrestar i intentar casar la seva filla contra la seva voluntat. La víctima ho va denunciar divendres a la matinada després de presentar una denúncia falsa obligada pel seu progenitor. Sílvia Muñoz, bona tarda. Bona tarda. La jove de 19 anys del Pakistan va anar a una comissaria de Barcelona a presentar una denúncia en principi contra la seva parella per violència masclista. Segons ha avançat El País i fons policials han confirmat a Ràdio Estel, la víctima va rebre assistència d'una advocada especialitzada, tal com mana el protocol. És en aquest moment quan la jove explica a la lletrada que tot era fals, que el seu pare l'havia obligat a mentir perquè havia acordat un casament amb un conegut seu al Pakistan. Va comentar que la seva família desaprovava la relació que tenia amb el seu xicot i la tenia retinguda a casa contra la seva voluntat. El pare ha quedat en llibertat amb càrrecs i investigat pels Mossos d'Esquadra després de detenir-lo pels delictes d'amenaces, detenció il·legal i matrimoni forçat. També investiguen la mare i el germà de la víctima pels mateixos delictes. A Catalunya aquest any, des de l'1 de gener fins al 31 de maig, hi han hagut 7 casos de matrimonis forçats amb 9 víctimes ateses. Només una d'elles és major d'edat.
Gràcies, Sílvia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya segueix rebaixant més penes aplicant la nova llei d'igualtat. Concretament, ha rebaixat dues penes més, la de l'home que va violar una menor a l'exterior d'una discoteca de Cadaqués i un altre home que va agredir sexualment a tres dones amb qui havia contactat amb l'excusa d'oferir-los feina al Baix Llobregat.
En el cas Cadaqués, el TSJ ha rebaixat la pena de 6 anys i mig de presó per un delicte d'agressió sexual a 4 anys i mig. L'alt tribunal ha revisat d'ofici la condemna per aplicar la llei del només sí és sí, una situació que també s'ha donat en el cas de l'home del Baix Llobregat. El Tribunal Superior ha rebaixat un any la pena de presó.
I presó comunicada i sense fiança per l'acusat d'assassinar la seva parella a Lleida. L'home de 40 anys s'ha negat a declarar davant la magistrada del jutjat de violència sobre la dona.
Els Mossos van trobar divendres passat el cos sense vida de la dona de 34 anys a Lleida. La parella té 5 fills, el més petit de només 2 anys. El detingut tenia un antecedent del 2019 per una denúncia interposada per la dona que va provocar una ordre de protecció que va estar en vigor fins a la celebració del judici corresponent el 14 de febrer del 2020. L'home va quedar absolt perquè la víctima no va prestar declaració i no hi havia altres elements que acreditessin els fets denunciats.
I atenció a aquesta notícia, un buit legal ha posat al descobert dades personals d'un milió d'autònoms. Aquesta és la principal conclusió d'un informe de Xnet, que és una organització activista per la defensa dels drets digitals.
L'informe assegura que hi ha empreses que es dediquen a recollir les dades personals que els autònoms han de proporcionar quan es donen d'alta al cens de l'agència tributària i que les posen a disposició dels qui estan disposats a pagar per obtenir-la. La majoria de dades fan referència al domicili personal, el telèfon, el DNI o el correu electrònic, que es poden aconseguir gratuïtament o per un preu que ronda entre els 9 i els 40 euros. En alguns casos també es pot accedir a la informació financera, incidències judicials o probabilitats d'impagament. Els principals afectats d'aquesta incidència serien els treballadors per compte propi amb ingressos inferiors als 1.000 euros al mes i que treballen des del seu domicili personal.
Gràcies, Anna.
A vos.
Plana esportiva, Xavi, Argentina es prepara ja per celebrar amb els futbolistes de la selecció el títol de campions del món.
Sí, aquesta tarda, hora catalana, començarà una rua de més de 30 quilòmetres pels carrers principals de la capital, Buenos Aires. La festa final serà a la plaça de l'Obelisc, on aquests dies s'està congregant a milions d'argentins que celebren el campionat mundial. Aquesta matinada, quan ha arribat l'avió amb els jugadors i la copa, s'ha desfermat l'eufòria. Argentina, eren les 2 de la matinada quan ha aterrat els jugadors, però eren milers de persones les que esperaven ja els futbolistes a l'aeroport. Per aquesta tarda s'espera que l'afició surti en massa per celebrar el títol, ja que el govern argentí ha decretat dia festiu a tot el país. De fet, a aquesta hora ja hi ha milers de persones al centre de la ciutat. L'eufòria dels argentins pel futbol no és cap novetat, però haver guanyat la Copa del Món després de 36 anys d'haver-ho fet per última vegada ha tornat a posar damunt la taula la pregunta de per què ho viuen tant, i la resposta l'ha donat aquest dimarts al programa Al Matí a Ràdio Estel, el doctor en Educació i Esport, Javier Arranz.
Aquesta victòria, a part del que és merament futbolístic, representa, no, aquest signe d'identitat nacional, de reafirmar les seves posicions, el seu país, la seva cultura, la seva vida. És a dir, va més enllà del que és el futbol, no?
Javier Arranz també ha explicat, a més, que quan els argentins han de celebrar un títol de la selecció, ho fan, això sí, en comunió, deixant de banda les rivalitats dels clubs que es poden viure a la Lliga, per exemple, entre River Plate o Boca Juniors.
Lluny de les celebracions pel Mundial, aquesta nit arriba l'hora de la veritat per l'Espanyol, després de més d'un mes. Amb la competició aturada, avui comença la segona ronda de la Copa del Rei, enfrontant-se a l'Atlético Paso.
L'Espanyol afronta la trobada amb les baixes d'Adrià Pedrosa, Pol Lozano, Rubén Sánchez i Dani Gómez, que està sancionat. El partit servirà de prèvia per al retorn de la Lliga, que serà contra el Barça el dia 31 de desembre al migdia. Els blanquiblaus són favorits a priori per passar els setzens de final davant d'un equip que aquesta temporada milita a la segona federació i està lluitant aferrissadament per mantenir la categoria. El duel entre catalans i canaris es disputarà al municipal del Paso, un estadi que té gest artificial, i aquesta és una dificultat afegida per als blanquiblaus, ho va advertir el tècnic de l'Espanyol, Diego Martínez.
Queremos adaptarnos y encontrar esas sensaciones en los golpeos, en que el caucho te frena muchas veces los golpeos, las conducciones, el tipo de balón a la espalda bota y se frena. Es decir, cualquier despeje o cualquier balón desde el medio campo enseguida lo tienes dentro del área, lo cual genera muchas situaciones de área muy complicadas de cara al juego aéreo, a los centros.
El partit es podrà seguir en directe per Movistar Liga de Campeones a partir de les 10 de la nit. I d'altra banda, el club hauria arribat a un acord amb el club, el Rayados de Monterrey, per a la cessió del central mexicà César Montes. El defensa aterrarà a l'Espanyol en qualitat de cedit fins a finals de temporada amb una opció obligatòria de compra de 8 milions d'euros si el club perico aconsegueix la permanència a primera divisió. Rayados de Monterrey, club propietari de l'Internacional Azteca, percebrà immediatament una quantitat d'entre 1 i 2 milions d'euros per l'acord de cessió.
I al Barça, aquest matí l'equip femení ha tornat a entrenar-se per preparar el duel de demà contra el Rosengard.
Les blaugranes, si guanyen, s'asseguraran passar els quarts de final com a primeres del seu grup. Les claus del partit de demà les ha donat durant la compareixença d'aquest matí el tècnic blaugrana Jonathan Giraldez.
Tenia aquesta capacitat d'inici de partit, de dominar-lo, de poder estar a camp contrari, de que aquestes situacions de pèrdua estiguin controlades, de que no es puguin córrer, de que puguem recuperar moltes pilotes després de pèrdua.
L'entrenador, a més, també ha fet una crida a l'afició a tornar a omplir el Camp Nou. Demà, en el partit que jugarà a les 9 de la nit, en la compareixença d'aquest matí, també ha parlat la jugadora Clàudia Pina, que ha explicat com afronta la plantilla al duel d'aquest dimecres.
La motivació és màxima. Al final, em torno a repetir que ens juguem la primera plaça. El Camp Nou sempre és especial jugar, com he dit abans. Però, bueno, al final és la Champions, ens estem jugant això, passar primeres de grup, i crec que l'equip està molt motivat per aquest partit.
Un partit, per cert, que demà es perdrà la jugadora Emma Ramírez, que amb una ferida a la cama dreta ha necessitat punts de sutura i serà baixa per als propers dies.
La plantilla del Barça farà el tradicional entrenament de portes obertes per l'afició el proper dilluns 2 de gener a partir de les 11 del matí al Camp Nou.
En aquesta edició, segons ha informat el club aquest matí, les entrades tindran un cost de 6 euros per al públic general i de 3 euros per a les sòcies i socis del club. Un cop finalitzada la sessió d'entrenament, els jugadors del primer equip masculí es traslladaran a diversos hospitals de Barcelona per visitar els infants ingressats, una activitat que es reprèn aquest any després de 2 edicions de suspensió a causa de la pandèmia.
I en bàsquet, el Manresa buscarà aquesta nit contra el Riga l'accés directe a la següent fase de la Champions FIBA.
Els del Bages han de guanyar, però a més caldrà esperar a veure com acaba l'altre enfrontament de grup entre el Benfica i el Limoges per saber en quina posició es classifica l'equip i si finalment haurà de jugar els play-in o no si queda segon. El Riga és un rival a priori fàcil, aquí ja va guanyar el Nou Congost en la primera volta, el partit entre Manresa i Riga a partir de 6:45 de la tarda.
En futbol sala, demà arriba un dels partits més esperats de la Lliga de Primera Divisió, el Barça-Inter.
Els dos aspirants al títol s'enfronten en el millor moment de la seva particular temporada. El Barça és líder, amb 4 punts d'avantatge sobre el Mallorca Futsal. D'altra banda, acumula 4 victòries seguides a la Lliga i ja té assegurat, a més, el liderat al final d'aquesta primera volta. Pel que fa a l'Inter Movistar, és l'equip més en forma de la Lliga, amb 5 triomfs consecutius, i ja té assegurat el bitllet també per a la Copa. Sobre el partit de demà n'ha parlat aquest matí durant la prèvia el jugador Adolfo.
No van a poner las cosas muy complicadas. Ellos vienen a esta última jornada, entre comillas, sin nada que perder, estar en la Copa, que es uno de sus objetivos, y seguro que nos podrán hacer mucho daño, porque es un equipo muy peligroso.
El Barça s'ha entrenat aquest matí al Palau amb les baixes ja conegudes de Ferrau, Pito i Antonio, i per això el tècnic Jesús Velasco ha convocat a Puigverd en la convocatòria en el lloc de Nico.
I acabem parlant de ciclisme. Barcelona obrirà la Vuelta de l'any que ve amb una etapa contrarrellotge per equips el dia 26 d'agost.
La contrarrellotge, amb sortida al Port Olímpic, tindrà un recorregut de 14,5 km i passarà pels punts emblemàtics de la capital catalana, com ara la Sagrada Família, el Passeig de Gràcia, la Torre Glòria, Sol Avinguda, Diagonal, la segona etapa. de 181 quilòmetres, sortirà de Mataró i serà exigent i en final en alçada, ja que acabarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a Montjuïc. Després de sortir de Mataró, els ciclistes passaran pel Vallès per anar en direcció a Manresa. Per passar prop de la muntanya de Montserrat i de tornada, es passarà pel Baix Llobregat, camí de Barcelona per enfilar ja la muntanya de Montjuïc. La resta d'etapes de la Vuelta encara no s'han desvetllat, només aquestes dues sí que se sap, però, que la prova de l'any que ve acabarà a Madrid.
Gràcies, Xavi. Plana esportiva, el Magí, bona tarda de nou.
Judiana, no sé què et passa.
Ai, cultural.
Cultural.
És mania, ja.
Bona tarda,
cultura,
Diana.
Cultura amb l'Olma, cultura. Obrim plana cultural parlant de Joan Manuel Serrat, que comença avui el comiat dels escenaris amb el primer dels tres concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona.
No hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar... Donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino.
El cantant del Poble Sec finalitza la carrera musical que va començar l'any 1965.
I des d'avui i fins divendres oferirà tres concerts on l'acompanyaran amics que han col·laborat amb ell al llarg de la seva trajectòria. Lamentem comunicar, però, Diana, que les entrades pels tres recitals estan esgotades.
Des de fa, bueno,
no sé, podria
un
saber,
any, potser, tranquil·lament.
Però igualment hem d'anunciar que el tenim per la capital catalana dient adéu a la seva gira de comiat, una gira que, per cert, es diu El vici de cantar, i Serrat tocarà i rememorarà els seus temes de sempre, temes lligats a la memòria de milions de persones, també la memòria de Catalunya i l'estat espanyol, passant per escenaris de mig món, amb una especial rellevància, això sí, en països d'Amèrica Llatina.
I sense deixar enrere el món de la música, malauradament hem d'anunciar que ha mort el cantant Terry Hall, que és el vocalista de la banda dels Specials i icona també de la classe treballadora. El vocalista i estrella de la banda se'l considera una icona, com dèiem, de la classe treballadora.
Exactament. Segons ha apuntat la mateixa banda dels Specials, aquest dilluns en un comunicat, Terry Hall tenia les insígnies d'estimar la música i lluitar contra el racisme clavades a l'ànima, podríem dir. De fet, el mateix Hall va ser un dels protagonistes de l'escena ska anglesa, antiracista de mena i molt crítica amb les polítiques conservadores del govern de Margaret Thatcher a finals dels anys 70. La banda dels Specials va trencar amb el públic establert i va començar a plegar un públic, diríem, interracial, que fins aleshores doncs, era una de les grans assignatures pendents del rock i el punk britànics. La banda destinava part dels beneficis a organitzacions antiracistes i també antinuclears. Moltes cançons dels Specials són en part una crònica, diríem, de les condicions de vida a les barriades obreres britàniques.
I tornant cap a Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona ha reconegut el cantautor Jaume Sisa amb la medalla d'or al mèrit cultural.
Oh, benvinguts, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.
L'alcaldessa de Colau li ha entregat el guardó al Saló de Cent del Consistori barceloní aquest dilluns a la tarda.
Sisa és un nom destacat de l'escena musical barcelonina i catalana i també direm que és referent del moviment underground i del que es coneix com a la contracultura de la Barcelona dels anys 60 i 70. L'Ajuntament el considera un músic inquiet i bohemi i algunes de les seves cançons més destacades són Qualsevol nit pot sortir al sol, que l'estem escoltant per sota, Cartes d'amor, Todos los gatos son pardo, i la mítica I la pluja es va secar, que en aquest cas, en aquesta cançó l'acompanyen Roger Mas i Pau Riba.
I ara farem un canvi una mica dràstic, perquè de Jaume Sisa, com sempre, hem trobat una excusa avui per parlar de Maria Carey. motiu, eh? Però, bueno, realment sempre hi ha hagut un
sempre
motiu per posar-la.
Sempre un motiu.
Queden 5 dies per Nadal, això ja és un motiu. Però, a més, és que la cantant s'ha convertit en la primera dona artista de la història amb 3 cançons que durant almenys 10 setmanes han estat en primera posició de la llista Hot 100 dels Billboard.
I en aquest cas celebrem que la mítica All I Want for Christmas is You, que jo crec que Carey s'està forrant dels drets d'autor que hauria de cobrar per en aquestes èpoques del Nadal, perquè a dies del Nadal doncs és normal que estigui en posició número 1. Doncs aquesta cançó ja porta 10 setmanes ocupant la primera llista, i per no quedar-nos només en això, i pels qui, doncs,
que seria més que suficient,
encuriosits, la segona posició d'aquesta prestigiosa llista l'ocupa a hores d'ara un altre Nadal, que és Rockin' Around the Christmas Tree, de la cantant Brenda Lee, i el codi...
Que no té punt de comparació, Maria Carey.
M'encanten aquests apunts. El podi el completa Kill Bill, de la cantant Solana Imani Rowe, que la coneixem artísticament com a SZA. Seria una cosa així.
Sap, doncs, i seguim parlant de Nadal, eh? Perquè portem bones notícies. Els pastissers catalans preveuen que durant la campanya de Nadal es venguin entre un 3 i un 5% més que l'any passat.
Bones notícies. Tot i l'impacte de la inflació, els pastissers es mostren optimistes i creuen que vendran 2 milions d'unitats de torró d'aproximadament i 1 milió de tortells. Pel que fa als productes més venuts, que això ens interessa, una vegada més, els torrons clàssics com el de crema cremada i els de xixona i Alacant, doncs, són els més reclamats, però també triomfen, alerta, altres combinacions amb xocolata, praliners o nata com a base, i també els que tenen gust de pastissos com els de cheesecake o els de tiramisú. Aquests tenen molta tirada, es veu? I a banda, el panettone també es va fent un lloc als aparadors de les pastisseries. De fet, des del 2014 el seu consum s'ha multiplicat per 10 i aquests anys s'espera que se'n vengui un 8% més que l'any passat.
Mira, aquest canvi de tendència una mica culpa meva també és, perquè jo els torrons no gaire, però el panettone sí que m'agrada. I d'altra banda, una de les visites obligades de cada Nadal són els pessebres vivents. En aquest cas parlem del pessebre més antic de Catalunya, que és el de Corbera de Llobregat, perquè aquest any preveu superar el 1 milió de visitants acumulats des del 1962.
Exactament, i de fet al matí a Ràdio Estel, al magazín, ha pogut parlar amb el president de l'associació Pessebre Vivent Amics de Corbera, i el president ens ha assegurat que hi haurà novetats, sobretot pel que fa a l'atrezzo, i d'altra banda també ha detallat que la tradició és que les famílies, no, doncs, després del dinar de Sant Esteve i també de Nadal, doncs, acostumen a anar al pessebre vivent a fer baixar una mica els àpats feixucs aquests dies, però que cada vegada aquesta tradició, doncs, es va canviant més, que hi ha un altre tipus de tendència. D'altra banda, Esquirol, David Esquirol, el president de l'associació, també ha animat a totes les famílies que tenen fills, això està bé dir-ho, que hi vagin, perquè és una activitat familiar, molt centrada també en tot el públic, sobretot infantil, i ha reiterat, no, doncs, que els pessebristes costa entendre un Nadal sense els pessebres per ells. I finalment, pels que us estigueu preguntant, que crec que com a curiositat està bé, com s'escullen, no, els diferents personatges que apareixen en el pessebre vivent, la resposta és que no només es fixen en les aptituds escèniques, sinó que es fixen molt en el que ara ens explicarà.
Penseu que fem, entre aquest any tenim programades 48 representacions. 48 representacions, les nits més fredes de l'any. El que sí necessitem és compromís. I el compromís, el fet que les persones donin compromís amb això, és el que ens fa, d'alguna manera, triar-les.
Doncs res, això, que el que més importa, Diana, és el compromís. Així que si voleu ser la Verge Maria o Sant Josep del Pessebre Vivent de Corbera...
Potser anem una mica tard, eh, ja?
Sí,
ja de cara a l'any
que ve.
Aquest any ja potser una mica deuen estar ja coberts.
Sí, ara també és el que deia, eh? 48 nits de les nits més fredes a l'any al carrer. O sigui, compromís se n'ha de tenir. D'altra banda, comentem ràpid que el Pessebre Vivent de Corbera té un circuit de més de prop, eh? De 700 metres en un escenari natural de 14.000 metres quadrats, que aviat es diuen, i 13 zones escèniques tradicionals.
I parlant de... Bueno, parlarem
clar,
de caganers.
Parlem de caganers perquè apareixen en el pessebre, jo aquí saltant-me coses, i clar, el director de la Fundació, el que ha assegurat, Diana, és que el caganer no és el tot vivent.
Vivent, bueno. Clar, és que ara ve un tros del guió que posa precisament sobre caganers, entre parèntesis, els catalans i els temes escandolats. En fi, atenció, perquè el caganer de Messi amb la samarreta de l'Argentina s'ha esgotat arreu de Catalunya. Tampoc és tanta sorpresa. La victòria del conjunt argentí a la final del Campionat Mundial de Futbol, que s'ha celebrat a Qatar, ha acabat amb les existències de la figureta.
I des de caganer.com, que és la pàgina web, l'empresa que el produeix, indiquen que avui en tindran més a punt, així que no patiu. Ahir dilluns, però, no en quedava cap exemplar a cap de les 8 botigues que té la marca, ni a cap parada dels mercats de Nadal. Les últimes unitats, afirmen a l'empresa, es van vendre durant la final de la Copa del Món diumenge a la tarda.
I encara sobre Nadal, Creu Roja Joventut repartirà 69.000 joguines a 22.000 famílies en situació de vulnerabilitat.
Exactament, i per això l'entitat ha fet una crida a la població, als comerços i les empreses a col·laborar amb l'aportació de jocs i joguines noves que no siguin ni sexistes ni tampoc bèl·liques. Els jocs i joguines recollits s'entregaran a les famílies ateses per Creu Roja a principis d'any, abans del Dia de Reis, i a més, dins del compromís de l'organització amb el medi ambient, demanen, en la mesura del possible, això sí, que les joguines donades estiguin fabricades a partir de materials poc contaminants, com seria la fusta.
I deixant de banda el Nadal, només per avui, demà seguirem parlant-ne, pels més cinèfils, que sapigueu que ja hi ha data per la tercera entrega de la saga d'Avatar. Agafeu agendes, 20 de desembre del 2024. No falta tant, eh? Jo pensava que seria més.
Clar, home, si tenim en compte que hem esperat 13 anys des de la primera entrega a la segona, que es va estrenar fa menys d'una setmana, ho dèiem el dijous de la setmana passada, de fet es va estrenar el divendres, ho anunciàvem el dijous, que s'estrenava Avatar al sentit de l'aigua, doncs ara no ens hem d'esperar 13 anys, sinó que només ens hem d'esperar 2 anys. Llavors, pel que fa al repartiment de la pel·lícula d'aquesta tercera entrega, el que sí que se sap és que Jake Sully o Saldana tornaran a protagonitzar la trama i caldrà veure quins personatges d'Avatar al sentit de l'aigua també prenen part de la història per a la tercera Avatar. En el cas, però, de Kate Winslet, encara és un misteri perquè no han actualitzat si informarà part o no. Això és el que se sap fins ara.
I acabem anunciant que la plataforma de streaming Twitch ha reconegut a Ibai Llanos com a millor streamer de l'any.
Soy una persona que tampoco es que tenga una excesiva confianza personal. Porque yo no tengo la autoestima suficiente como para considerarme el top 1 en nada. Lo único que sientes es nervios.
Amb la publicació d'aquest vídeo, titulat de 0 a 33 milions, de Twitch ret homenatge a l'estreamer i fa un reconegut per les principals fites que aconsegueix.
Ibai Llanos ha arribat a organitzar des d'un mundial de globus, també ha creat la seva pròpia companyia i el seu propi equip. Llanos, el que és sinònim, si és sinònim d'alguna cosa, és d'èxit, però també de treball, d'esforç i de creativitat. En el vídeo, precisament, apareix el concepte de 0 a 3,3 milions d'espectadors, perquè són els que van arribar, o sigui, els que va arribar a reunir aquest streamer en la coneguda Velada del Año, que pels qui no ho soni aquest nom, és un gran esdeveniment que, de fet, ja ho ha organitzat dues vegades Ibai Llanos, i es basa en batalles de boxa, que diferents persones conegudes doncs, es van barallant, i doncs 3,3 milions de persones arreu del món el van seguir, per això mateix avui la plataforma Twitch ha decidit homenatjar Ibai Llanos com el gran streamer.
Doncs aquí queda l'homenatge. Gràcies, Alma, fins demà.
Fins demà, Diana.
Nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres saber.
Radio Estel, us desit.
Ya lo sé, mi corazón que no ve, es corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar tus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
Aquesta setmana Alejandro Sanz ha fet 54 anys. El cantautor ha venut més de 25 milions de discos a tot el món i ha guanyat 24 Grammys Llatins. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el Manel. I ara us deixem, com sempre, amb la caravana de Joan Trias.
sobra, nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. Nada que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Aconsegueix per 6 euros el calendari 2023 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb textos triats pel periodista i membre de la comunicació del Sínode de Roma, Fernando Cordero. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
A Caprabo els preus rebobinen fins als del 2021. Del 15 al 31 de desembre trobaràs el xai a tu a quarts per 15,95 euros al quilo, la pinya del Monte per 1,29 al quilo i el cava raïmat Chardonnay Brut al 50% de descompte a la segona unitat, perquè gaudeixis d'un Nadal inoblidable amb els millors preus. Benvinguts al Superestalvi de Caprabo.
Necessitem persones com tu, que són exigents, que saben com anticipar-se i actuar, que volen ajudar els altres, que no tenen por, que saben donar el millor d'elles mateixes, que s'atreveixen a fer i a ser el que volen. Necessitem bomberes com tu. Nova convocatòria amb el 40% de les places reservades per a bomberes. Per més informació, truca al 012. Generalitat de Catalunya.
Més de 100 anys, 5 generacions. Tota una nissaga compromesa amb la qualitat i una filosofia centenària. Embotits Ubac, la famosa llonganissa d'Organyà, nascuda d'un dels obradors més antics de Catalunya. I ara també, Ubac us ofereix dos plats típics de les festes. El caldo de Nadal amb pilota i els canelons amb pollastre de pagès i tòfona del Pirineu. Descobreix la tradició de l'excel·lència a ubac1915.com. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900 535 811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.